A Catalunya Ràdio, Postres de Músic, amb Josep Maria Soler i Sabater.
Hola, bona tarda. Amb la Margarida Moles. Bona tarda, Margarida.
Bona tarda.
El Joan Maria Fonelleres, des dels estudis de Catalunya Ràdio de Girona. Bona tarda, Joan Maria.
Molt bona tarda.
El Marcel Cintes, bona tarda, Marcel.
Hola, bona tarda.
El nostre convidat d'avui, és un plaer tenir-lo, perquè amb ell ha sigut contertulià, però més a més és premi de recerca de periodisme, és, en fi, entre ell el Caputxins, que no ho sé. El Bru Rovira, bona tarda, benvingut.
Hola.
Bru.
Gràcies per convidar-me.
Avui és un programa molt especial, amb el qual jo reconec que estic nerviós, i així qualsevol cosa la gent disculparà, perquè bueno, els sentiments són els que són, no?
Et farem costat.
Perdona, crec que parlo en nom de tots i diem que és un privilegi estar avui en aquest programa.
El Biel Majoral està als estudis de Catalunya Ràdio de Ciutat de Mallorca. Bona
sí,
tarda, Biel.
Sí, com anem?
Bé, sí? Tirant, sí.
Em pensava que no podria entrar perquè no sé qui s'ha ficat a dins la línia, però vaja, estic molt content, perquè si avui no hagués pogut parlar, hagués rebentat i hagués sentit estrodes d'aquí.
Bru, Angola, Ruanda, tots els conflictes dels Balcans demostren un periodisme, estan en primer lloc, estan amb els problemes. Bé, no... Per desgràcia, no abunde massa aquesta espècie avui dia amb el nostre periodisme, no? Ara has dit un comentari, has dit, escolta, ho has dit a nivell de broma i festiu, però ho repeteixo, no? Has dit, no són bon temps pel periodisme de recerca i d'investigació i pels historiadors en certes coses tampoc.
No, jo et deia allò que es deia que els historiadors sempre es queixen de que la història no preveu els conflictes ni pot preveu les crisis, no? Jo penso que comença a passar amb el periodisme, també, no? Que hi ha barradera de les coses, no? Hi ha... No preveu res, no? Més aviat s'està utilitzant per provocar, no?
Què vas sentir quan et van donar aquest premi de periodisme tan... En fi, un premi de periodisme. És que no et pots treure els auriculars perquè no sentiràs ni el Joan Maria Fonelleres ni el Bel Majoral. Si
és que no m'agrada sentir-me a mi.
Sí, però ho has de sentir. És que potser està massa fort, eh? Què vas sentir? És a dir, veure això, no? Diguem que és com una mena de... En fi, un periodista que treballa a La Vanguardia com un premi a tota la professió periodista.
Vols que digui la veritat del que vaig sentir? Vaig sentir que hi havia dos mons, no? Els que donaven el premi i els que el rebíem, i que no es troben gaire. O sigui, hi ha tot aquest món institucional i de la direcció, no? De l'assumpte, no? Que es van omplir la boca del Congo. Estic molt agraït pel premi, no? Van estar parlant de que s'ha de fer aquest periodisme en el Congo. Jo vaig ser l'únic, potser, d'Espanya que hi va anar en aquella època. Tothom se'n va anar a Bagdad. I em va semblar que hi ha un divorci gran entre el que jo era, com el periodisme que jo representava, i la gent que em donava el premi una mica, no? Això em va sobtar, no? Trobo que falta, o sigui, que s'està parlant molt, per exemple, això que dius tu del Caputxinski, no? Que es parla del Caputxinski. La gent s'omple la boca del Caputxinski, el Caputxinski, fotrien al carrer d'un diari avui dia, no? No podria treballar, perquè és una manera de treballar que és molt diferent a com es treballa. Avui el que treballa, el que estava en llibres d'Espanya de periodisme, és el Sistiaga, no? Perquè és un home que ha sortit a la tele i que va fer la cobertura aquella de l'Hotel Palestina de Bagdad, etc. No?
Tu estàs demanant la implicació absoluta al periodisme i qualsevol professional en la seva feina.
No, jo estic dient que el periodisme ha de tornar a ser el que ha de ser. El periodista no és l'analista, no és l'home que opina, no és l'home... El periodista és la persona que va descriure el que està passant i que no es conforma amb les coses tancades, no? Que sempre té el dubte de que quan un discurs sembla massa tancat i massa que ja està bé, ha de tenir el dubte de que s'ha d'obrir aquest discurs. No?
Vol dir que hi ha una part subjectiva, també, no? Perquè, esclar, si tu te diuen això és aquesta notícia, és així, per exemple. Posem el cas Rasputin de Mallorca. Vull dir, perquè els periodistes no s'han cregut que eren sis persones que no coneix ningú, sinó que hi ha polítics implicats. Això vol dir perquè els periodistes no s'acaben de refiar, tenen una part subjectiva, no? O perquè realment és que tot són mentides.
El periodista és un home que d'entrada ha de dubtar sempre, ha de saber que les coses... O sigui, que darrere dels discursos tancats sempre hi ha algun element que falla i això es descobreix en el que és el treball de camp, que diem, no? La investigació, anar als llocs, fer tot aquest tipus de treball que es deixa de fer. No? El periodisme es conforma molt aviat amb els llaurells aquests que et donin la raó i de la propaganda o de guiar a la multitud, no? Prefereix a vegades agafar el paper d'orientar, no? Més que el paper que necessita la democràcia, de provocar, no? De dubtar, d'introduir el dubte als discursos tancats. Jo crec que aquesta és la nostra feina. Però el dubte, per exemple, avui hi ha una notícia al diari impressionant, que és aquesta de l'Obiang, no? Ara es descobreix una cosa que tots els periodistes que hem fet a Àfrica fa anys que denunciem, que és que hi ha un senyor, que és un dictador
a Guinea,
a Guinea, que s'ha enriquit amb el petroli i que s'ha enriquit a base de que li han comprat les concessions a base de corrompre-la amb ell, no? És a dir, el món nostre actua a l'Àfrica, i aquest és el gran drama d'Angola, per exemple, a base de comprar governs corruptes, prefereixen corrupció que legalitat, no? Nosaltres preferim corrupció que legalitat, que ens permet fer negocis.
I com més diners, més corrupció.
Exacte. I llavors avui surt aquesta notícia, però és una notícia impressionant de portada, no? En canvi, de l'Àfrica posarem quan hi ha tres morts, la sequera d'aquí, la no sé què, però mai entrem en el fons de les qüestions. No?
Els articles, els llocs que vas, és per fer un homenatge a tots els periodistes, no? Doncs de què feu aquesta feina tan absolutament de recerca, ja sigui a nivell, diguem, nacional nostre, ja sigui estatal, ja sigui internacional, no? Els esculls tu?
Home, més
tu dius,
o menys.
Escolta, vas allà al director de Torre i dius, escolta'm, em sembla que és interessant el que passa a Angola. Em vaig a Angola?
Més o menys, últimament vaig fent això, diguéssim, no? Vaig fent això, però jo crec que avui dia, per exemple, una de les coses que diem en el periodisme és que no hi ha una censura de no deixar-te fer coses, sinó de desorientar. Vull dir, el periodisme és més la selecció del que expliques, les coses que expliques, per què poses el dit aquí, el poses a Sarajevo, el poses a Bagdad i no el poses en un altre lloc, no? Això és més censura, això, que el fet de prohibir. Avui dia, una secció d'Internacional del que rep publica el 3 al 4%, és a dir, que tenim molta informació. I la censura avui s'exerceix en on il·luminem i on posem el foco i on posem la sombra, no? Què tapem i què diem?
Una vegada comentaves...
No és com a l'època de Franco, que tu te'n recordes, que allà n'aportàvem el diari, el govern civil, i et fotien el cell i sortia el diari, no? Això s'ha acabat.
Una vegada comentaves que, en fi, que venies d'un viatge, no sé d'on venies, si d'Àsia, d'Àfrica, no sé, d'aquell viatge que vas fer amb l'Eugeni Madueño...
D'Àsia, sí.
De la Xina, no? Que vau estar un mes o dos o tres voltant per allí, no sé com us ho vau fer, que us ho
veieu. Ens ho vam passar de conya, sí.
Per això també. I que jo et vaig preguntar, què tot aquell món? Dius, home, dius, és molt opac, però a vegades és més clar que la vida política que vivim a Catalunya.
Home, Xina, entre Xina i Catalunya és difícil fer símils, no? Però...
Recorda que vas dir això. A nivell polític hi ha coses amb les quals allí pots veure coses que aquí costen de veure-les.
Home, jo la vida d'aquí em costa més jutjar-la més que tu, no? Perquè no...
Per proximitat, vols dir.
Tinc poca opinió jo sobre les coses d'aquí actualment, Em dedico més a les coses de fora. Sobre el tema de Xina, que deies tu...
Fas com en Fungairinho, quasi, no?
Sí, home, no tant. No tinc el morro que té el Fungairinho. Però jo, per exemple, a la Xina, a mi el que em va sorprendre, que recordo que et vaig explicar, és que es podia organitzar una societat o una mentalitat, pot organitzar la vida d'una manera completament diferent a la nostra i funcionar, no? O sigui, la Xina és la demostració de que nosaltres no som el centre de la vida, culturalment, no? De que hi ha moltes altres maneres, la gent resol els problemes de moltes altres maneres, els xinos estan completament a les antípodes de la nostra manera de resoldre els problemes i funciona, no? I en aquest sentit, pel viatjar, pel tio que es dedica a viatjar, que sempre és un eurocentre, no? Un eurocèntric o una... Els americans pensem que anem pel món i que nosaltres som la doctrina i que tal. La Xina és una lliçó d'humilitat perquè et fot una patada, això, no?
I dins de 4 dies manaran.
Ah, sí, sí.
Perquè la màxima producció amb vaixells són ells, la màxima producció gairebé... Bueno, clar, és una quinta part de la humanitat.
És un drac adormit.
Sí, cada vegada. Sí.
I tant, doncs, la potencialitat, jo que també he pogut viatjar a la Xina, que el dia que decideixin tirar pel dret i convertir-se en una autèntica potència econòmica que ja va cap aquí, doncs es faran els reis de tot el món.
Jo que no he pogut anar mai a la Xina, me confon de mirar xinos que venen per aquí.
Els de Xian, els de Xian.
Escolta, una cosa...